Tot costa.
Em sembla un encert de la Lliga F aprofitar que no hi ha competició masculina per donar rellevància al clàssic femení de demà. Estaria bé que el Madrid s'hi apuntés i algun any canviés Valdebebas pel Bernabéu, amb convicció i sense por del que pugui dir el marcador.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot costa.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A les 7 d'aquest divendres 15 de novembre de 2024. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Que no hi ha lliga masculina aquest cap de setmana, però demà tenim, com ara deies, el clàssic de femení, el Madrid-Barça a les 8 del vespre. Ara de seguida sabrem l'última hora que passa, entre altres coses, per la renovació de Vicky López. La jove migcampista de 18 anys, que va arribar al Barça en fa dos, ha signat una ampliació fins al 2028. Els partits de les seleccions masculines, Pau Cubarsí no jugarà avui amb Espanya.
Tots tranquils.
No, efectivament, perquè ha viatjat fins a Copenhagen amb aquesta ferida amb 9 punts, però ha estat un dels 3 jugadors descartats per Luis de la Fuente per enfrontar-se a Dinamarca en aquest partit de la Nations League. Veurem si Casador, un altre dels blaugrana avui, debuta. I també esperen encara el debut Mingueza, que recordem que ja fa algunes convocatòries que
ja,
hi va.
Aquest ja comença a ser humanitari.
A mi ja em sap greu pels seus pares, efectivament, sí. Perquè van fent la ruta per tota Europa a veure si finalment debuta. El grup sud-americà, a la fase de classificació del Mundial 2026, destaquem el Venezuela-Brasil d'aquesta matinada, perquè és un partit on es va lesionar el davanter del Girona i Angel Herrera, i també perquè Rafinha va marcar un golaç de falta. Vaja, a mi em sembla un golaç. I aquí pensa que el porter hauria pogut fer alguna cosa més.
I poden conviure fins i tot les dues coses.
També és cert, estèticament molt maco. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep el París. Els blaugranes, que són líders, rebran el sisè, un equip nou vingut a l'Eurolliga. El Barça pot ampliar a 4 victòries la distància respecte al Madrid, que ahir va tornar a perdre a casa amb l'Efes. Suma ja 6 derrotes en aquesta Eurolliga. Aquest Barça-París a 2:15 de 9 del vespre, i com sempre, ja sabeu, el podeu seguir al canal exclusiu digital amb l'Eurolliga, el Tot Gira, amb el Macià i companyia.
De fet, abans que arrenqui la transmissió, als vols d'un quart de nou, passarem pel Palau amb el Macià per saber l'última hora d'aquest partit.
I a la Lliga Femenina de Bàsquet, avui l'Uni Girona ha guanyat el Jairis de Múrcia de 19 punts, 89-70, en un duel ajornat ahir per la Dana, l'han jugat ara a les 5 de la tarda. A les finals ATP de Turí, en tennis, Carlos Alcaraz ha quedat eliminat. En perdre avui contra l'alemany Zverev per 7-6 i 6-4. A 8:45 es disputa l'altre partit del grup entre Casper Ruud i Andrei Rublev.
El Alcaraz ha arrossegat durant tota la setmana un encostipat, problemes intestinals, i a més, evidentment segur que volia guanyar el Masters, però tenint en compte que la setmana vinent té la Copa Davis a Màlaga, tampoc deu ser un gran contratemps pel Múrcia.
I en tenis a Màlaga, en joc la Copa Billie Jean King, antiga Copa Federació, entre Espanya i Polònia. Sara Sorribes ha caigut amb la polonesa Magdalena Linet per 7-6, 4-6 i 6-4. I Paula Badosa estava jugant amb Swiatek i ha acabat perdent el partit després de perdre el... Vaja, han empatat en 3 sets, perquè ens aclarim. En 3 sets ha acabat perdent, havia perdut el primer per 3-6, havia guanyat el segon per 7-6 i ha acabat perdent aquest partit per 6-2. Veus, m'apunta l'Oriol Domènech, que sempre està atent. En handbol, el jugador del Barça Dícame m'ha passat pel quiròfan, l'operaran dimarts vinent, dia 19, d'una luxació a l'espatlla dreta. Els blaugranes es mantenen líders invictes a la Lliga després de superar ahir el Benidorm per 44-30.
Podria semblar... Ai, que l'operen, això vol dir que serà una baixa llarga. El Salmurri informa que no, que tots tranquils, que fins i tot és molt probable que pugui jugar el Mundial o l'Europeu. Ara no recordo, que juga el mes de gener amb la seva selecció, per tant, podrà estar a punt pel tram final de temporada amb el Barça.
Avui el Granollers, que és tercer, visita la pista de l'Osca, el CUE a 9:45. Encara en vol. A la Lliga de Futbol Sala, avui Pozo Murcia, Indústria Santa Coloma, partit de la sisena jornada. En tennis taula, la Noli Les Borges Valle ha debutat aquest matí amb derrota clara a la Champions League, 3-0 contra el Montpellier. Passant ronda els dos primers, els borgens jugaran la classificació contra l'Ostrov de la República Txeca i el Rosamba d'Eslovàquia, en partits que tindran lloc demà i demà passat. I acabem amb motor. El campió Pecco Bagnaia lidera el grup de MotoGP després de la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi Solidari de Barcelona. El líder i principal opositor al títol, Jorge Martín, també ha passat el tall en cinquena posició. Aquesta tarda es feia al circuit una de les subhastes presencials solidàries per València. La subhasta online també, recordem que està en marxa, s'hi pot accedir a través de la pàgina oficial de MotoGP. Durarà fins al 6 de desembre.
Després ho comentarem tot plegat amb el Dami Aguilar a les portes del cap de setmana decisiu al Mundial de MotoGP i que, a més, per motius que no hauríem volgut, es disputa a casa nostra. També avui ens visitarà el Porta Històries, el Frederic Porta, per parlar-nos en aquesta sèrie que estem fent de com era el Barça als 25, 50, 75 anys. Doncs avui coneixerem una mica millor el Barça de 1974, el del 75è aniversari. Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té, a més, una pregunta per la nostra audiència.
Doncs avui us preguntem què espereu del clàssic femení de demà. I us oferim tres opcions que han estat àmpliament debatudes aquest migdia a la redacció. Golejada del Barça, victòria ajustada, o bé una tercera opció de compte amb el Madrid, que encara podria rascar alguna cosa. Golejada del Barça, victòria ajustada, compte amb el Madrid. Podeu votar les opcions que teniu ja penjades en aquesta que fem a Twitter i a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials. També podeu opinar, per exemple, del tema que acaba d'obrir el Costa a la seva editorial respecte a si el Madrid hauria d'obrir algun dia el Bernabéu, perquè...
No, el Santiago. Per equiparar-ho, com que el femení del Barça juga al Johan... El...
Ja, però a Madrid juguen el Di Stéfano i el Bernabéu.
El Santiago.
Escolta'm, que recordem que aquesta setmana vam entrevistar Bruna Vilamada i, per exemple, ens va explicar que aquest cap de setmana s'obrien tots els estadis grans per la Lliga, per la Lliga Femenina Anglesa. És a dir, allà aprofiten l'aturada per promocionar el producte que tenen. Aquí es veu que doncs no cal, podem jugar al Di Stéfano.
Chelsea City aquesta setmana.
Digues?
Chelsea City.
Bon partit.
És un gran partit.
En fi, podeu opinar del que vulgueu. Hi ha una pregunta, i si no us agrada la pregunta, doncs feu el que us assembli, que per això tenim xarxes socials i així no ens discutim per la pregunta amb els nostres col·laboradors, com ha passat en dies recents. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
El senyor Oriol Domènech ha participat activament dels titulars del programa i gràcies a Déu que ho ha fet, perquè si no encara estaríem atrapats en el resultat de Paula Abadós. Oriol Domènech, bona tarda.
Bona tarda.
Lady Gemarero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Més disciplinada i...
També sabia, el de Badosa, però ha esperat que m'ho digués a l'Oriol.
Això mateix, sí, també.
Sí, sí,
que estan mirant el partit.
Totalment. Jo el tenis, ja saps.
Ferran Correas, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jo tinc una pregunta.
A veure.
Què és col·legiada?
Partida...
De
3.
3-0 4. Col·legiada?
No. Bah.
Jo crec que ja va haver un valor.
Perquè justament penses que acabaran 3-0 i no saps què votar,
El llindar... Sí, bé, 3-4. Això jo me'n recordo sempre que Rijkaard deia que no feia canvis fins al 3-0 perquè allò li semblava que estava dat i beneït. No sé si volia dir que era una golejada, però...
Bé, sí, és per mi tècnicament golejada potser és a partir del 4.
Exacte,
no?
Sí, el llindar seria aquest. 3 encara no, i 4 ja sí que és una bona...
El que passa que també guanyes 3-0 tampoc és guanyar just.
Vols dir que falta una opció, que és 3-0.
3-0.
Clar.
Doncs si encara no heu votat, és victòria, golejada del Barça, el que li sembli a Correas, victòria ajustada i compta amb el Madrid.
Jo tenia una altra pregunta.
Endavant.
Dieu que les respostes han estat... He dit... profundament...
Àmpliament debatudes.
Àmpliament debatudes.
Sí. Perquè el dubte era si separàvem empat i derrota, o directament compta amb el Madrid, inclou...
Està millor, està millor això.
Està millor això, eh? Sí. Gràcies, Oriol.
Compta amb el Madrid, inclou empat o derrota.
Tenint
en compte que l'estadística és la que és i...
Bé. Després parles tu amb la Laia Tudel, que està molt enfadada amb el tema.
Jo tinc la sensació que si el Madrid demà empata fan una rua. Tenint en compte...
Sí, que... és que qualsevol resultat que sigui que el Madrid puntuï, ja sigui empat o derrota, sí, sí, és sorprenent.
En fi... Jo no tinc preguntes.
Gràcies.
Doncs no saps com t'ho agraïm, creu-me. El que sí tenim, perquè avui és divendres, és tutoria i, per tant, hem de saludar per arrencar els amics de Duo. Que ho fa la Sònia habitualment.
Però... Ah, no, pensava que hi havia un... No, eh? No. No passa res, pensava que anava a la totopista primer i aleshores jo ho explicava.
Com es nota aquest divendres, eh?
Però no passa res. Jo, de seguida, recordeu que entre els que participeu a la tutoria hi haurà un guanyador i la Sònia atorgarà un Duo, calçat urbà, perdona, home, nens, 100% vegà, conscient i sostenible.
Ara sí, amb les Duo a l'aparador, la primera totopista.
La tutoria, pista número 1.
Va debutar primera amb el Villarreal. Qui és?
Va debutar primera...
Ja vas enviar.
...amb el Villarreal. Jo tinc un nom al cap.
Oriol?
Em sembla molt evident.
Oriol, ja, en sèrio?
Sí, clar, sí, és molt evident.
Però pot ser, la tutora
Oriol se la juga, ja està.
Sí, sí.
Acostuma a jugar amb aquestes coses. El que sí que sabem, avui en absència de Bernat Soler, ja ho dic jo, és que no és Leo Messi. A partir d'aquí, facin joc. Tira, salva.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
L'emoció que creix dintre meu i m'omple. Abraça'm fort i no deixis que m'allunyi. No em reconec ja, deu ser perquè t'estimo.
Jo canto el ritme del teu alè que adoro. És primavera, deu ser perquè t'estimo. Cau una estrella i desitjo ser teva. Ja res importa, deu ser perquè t'estimo.
Vola que vola i veurà que no és difícil volar.
No perquè t'estimo, la versió en català que han fet en Julien i la Misty, antics concursants d'Eufòria, del Serà perquè t'hi amo.
Ricky e poveri.
Ah, això mateix. Per una vegada ho anava a dir, m'hauràs de fer confiança.
Tenim una edat.
Aquí sumes un tutopunt i jo mig...
Tenim una edat.
Tutopunt perquè ho anava a dir...
Aquestes les reconeixes totes, per això.
Segle XX, jo segle XX tinc un màster. Ja a partir del 2000 ja se'm complica la cosa i ara ja els últims anys ja em vaig més perdut que un pop en un garatge. En fi, que aquest i altres temes els trobeu al disc de la Marató, que, com sabeu, el podreu adquirir l'1 de desembre als vostres quioscos amb el vostre diari de capçalera, la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, la Marató de 3CAT, el 15 de desembre, a favor de la investigació de les malalties respiratòries. Fetes les presentacions i escoltant aquest tema que últimament, ho comentàvem l'altre dia, s'ha posat molt de moda als estadis de futbol, per exemple, el canten molt a Cornellà al Prat. No sé si tant a Montjuïc, jo no el tinc controlat a Montjuïc, però...
L'estadi al Milan.
Sí.
Fa una versió amb...
En italià, en aquest cas.
I amb la Juventus de pel mig.
Sí, és que, de fet, aquesta cançó estava oblidada i va tornar pels aficionats del Milan.
Sí?
Sí, sí.
I la selecció femenina de futbol també la cantava.
Sí, però primer és els aficionats del Milan amb com diu l'Oriol, amb un... Quina salta i un...
Porco Juventino.
Val, ja està. Una abraçada als aficionats de la Juve que ens estan escoltant i també els del Milan com a creadors musicals. Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
Demà a les 8, en directe a Catalunya Ràdio a la TDG, tenim el gran partit del cap de setmana, Real Madrid-Barça de la Lliga F, amb el Barça líder, però amb el liderat en joc, perquè el Barça només té 2 punts més
que no, en té 5 perquè al Madrid li falta un punt. Ah, li falta un partit, perdó.
D'acord. Doncs no hi ha lidera tant en joc. No he dit res. Sònia, què...
Bé, però l'ha de recuperar, aquest partit que li falta. Vull dir que...
Però si guanya demà no serà líder.
No.
Això és així i està bé precisar-ho.
El Barça és líder amb 27
ara,
punts.
Sí.
D'acord. I el Madrid és segon, això és així també, i arriba, a més, amb la moral pels núvols després d'afirmar la golejada més gran de la seva història a Europa dimecres contra el Twente. Ho explicàvem aquí, 7-0, ho explicàvem al Tot Costa. I el Barça també arriba amb golejada, en el seu cas el Sant Polten, també per 7-0. Per tant, arriben les dues plantilles amb els ànims alts. Des del vestidor del Barça, per primera vegada potser hi ha un punt més de prudència, potser una mica més. Ho ha explicat, per exemple, a Clàudia Pina avui al Catalunya Migdia.
Cada any crec que tenen millor equip. Aquest any han fet grans fitxatges i crec que serà un partit complicat, bonic i diferent, com sempre són els clàssics, que cada cop el Madrid això té millor equip.
Aquesta era Clàudia Pina, que ho explicava en una entrevista amb la Laia Tudel al Catalunya Migdia, però no només ella ha parlat d'aquest bon moment que viu el Madrid. Totes les jugadores del Barça, fins i tot el tècnic, han dit que s'ha de ser prudent perquè el Madrid aquesta temporada ha millorat i força. Els 14 precedents contra el Barça, les blanques no han guanyat mai. 48 gols a favor de les blaugranes, només 6 en contra. I de moment el Bernabéu, tu deies a la teva entradeta, encara queda lluny, el partit es jugarà al Di Stéfano, i d'això també n'ha parlat el tècnic blaugrana Pere Romeu.
Sí, mai hem jugat al Bernabéu, llavors que el Real Madrid decideixi no obrir el camp, doncs els seus motius tindran. Segurament seria més atractiu per nosaltres, per les dues parts, però és un partit de futbol i l'anem a afrontar amb les millors condicions possibles i amb una màxima il·lusió.
L'única baixa confirmada al Madrid és la de Tenia del Castillo, que va ser operada d'un trencament a la clavícula i estarà fora dels terrenys de joc fins l'any que ve. Sheila García baixa a la Champions, s'ha entrenat amb normalitat, per tant, en principi hauria de jugar, mentre que la central brasilera Antonia Silva és de moment dubte. De moment encara tampoc hi ha convocatòria. Al Barça no hi estaran ni Rolfo, ni Salma, ni tampoc Martina Fernández. Per cert que avui el Barça ha anunciat la renovació de Vicky López fins al 2028. Recordem que va arribar al club el 2022 amb 16 anys.
És una bona notícia en clau de futur, abans d'encarar aquest partit de demà, que és cert que tinc la impressió que les jugadores del Barça afronten amb molta motivació. M'he sentit diverses jugadores parlar del pas endavant del Madrid i amb la voracitat de sempre, que és guanyar i guanyar i guanyar. Natàlia Arroyo, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, Natàlia, que havíem sentit un brugit estrany aquí.
Hola.
A veure, Natàlia, aquesta impressió que ens estem construint via resultats, el 7-0 del Madrid al Twente, el fet que només hagin deixat escapar els dos punts del derbi contra l'Atlètic de Madrid, i fins i tot declaracions de jugadores del Barça, ara sentíem Pina, ahir en parlava també Mapi de la millora de l'equip blanc. A tu et fa pensar en un clàssic igualat demà, o et sembla que el Barça encara va clarament per davant?
Li trauria el clarament i sí que reconeixeria que la Noa, fent no parafrasejant, si m'ho permet l'Alexia, doncs aquella estratègia de quanta distància separa uns i els altres, crec que el Real Madrid està en aquesta direcció, intentant anar reduint de mica en mica la distància. El mercat d'estiu va en aquesta direcció, els resultats doncs, una mica ho van refermant, i aquest paper a Europa d'aquesta temporada, a diferència de l'anterior, el Twente és el Twente, i amb el Chelsea no van poder, però sí crec que aquest Real Madrid està en aquest camí de ser sòlid. Ara s'ha de veure si sòlid suficient o el dia D, no, el dia gran, si serà doncs, un Madrid que se senti molt a prop del Barça, o encara li tindrà doncs, aquest punt de respecte, que els resultats recents i la trajectòria recent encara situa el Barça per davant, segur, però crec que ho hem de veure. Tinc aquesta sensació que cada vegada doncs, hi ha una miqueta més d'expectació i es dona menys per fet que la victòria és segura, per bé que el Barça doncs, crec que té moltes més opcions.
Mm-hmm. És cert que el Madrid havia aconseguit acostar-se una mica fins fa dos anys, i l'any passat van ser un parell de clàssics molt descafeinats on encara es va tornar a veure que hi havia moltíssima diferència. També és cert que va tenir alguna lesió important com la de Weir durant la temporada, que probablement va fer que aquell Madrid no donés gaire passos en el cas de la temporada passada, però aquest any, amb els reforços que ha fet, ara deies tu, amb el mercat d'estiu, al mig del camp, amb Leopold, amb Mangeldal, fa la sensació que, més enllà dels duels directes amb el Barça, el Madrid és un equip més fiable.
Sí, el Madrid ha guanyat fons d'armari, l'ha guanyat amb jugadores que potser no estan en aquell llistat de top, 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 però sí li donen un salt de qualitat a ells i a la Lliga. És a dir, són jugadores per marcar la diferència a la Lliga. En els duels directes amb el Barça, el problema que té el Real Madrid és que la plantilla del Barça, noms amunt, noms avall, no baixa mai. Et pot agradar més el que aporta Mariona que el que aporta Kika, o et pot agradar més si Payor et dona el que et donava Oshoala fa dues temporades. Clar, són perfils, però seguim parlant de jugadores, doncs, de màxima golejadores d'Alemanya i una de les jugadores de més talent d'Europa. El Barça segueix reforçant-te, tu també et reforces com a Real Madrid, però és que la del costat també, quan a més té una plantilla o un esquelet tan sòlid. El que jo crec que li segueix fent al Real Madrid, perquè és el més difícil de tenir, és Arias. Són Àries, i aquí és on en els dies grans, doncs, pot acabar trobant a faltar, doncs, una jugadora top, no? I el Barça pot tenir moments més encertats o menys en Àries. Al principi de temporada li va costar, generava molt, però no encertava, ha anat fent prou golejades, però té relat, no? I el Real Madrid en el dia concret contra el Barça, crec que aquest any sí s'ha reforçat en la direcció de poder-li discutir una miqueta aquest relat, no? I de que puguem veure un Real Madrid una miqueta més amb més iniciativa. Jo crec que la clau és com Tori l'ha afrontat aquests clàssics. Hi ha hagut vegades que ha sigut més aviat grup per consciència, no? Per intentar entendre que el camí per acostar-se al Barça era no encaixar golejades. Una mica l'estratègia de Xavi Llorenç fa molts, molts, molts anys, quan jo encara jugava a l'Espanyol, era una mica aquesta. Anem a primer no encaixar 7-0, i mica en mica hi haurà un dia que empataré i de cop i volta un dia guanyaré. Crec que el Real Madrid està fent aquesta estratègia i ara s'ha de veure si se senten realment capaços de desafiar la distància que fins ara hi ha hagut.
Pel que fa al Barça, aquí sempre fem un esforç per no ser resultadistes i per no espantar-nos gaire si guanyen els partits per 1-0 ni pensar que guanyaran la Champions demà passat si encadenen 3 golejades, però la realitat és la que és, que al principi de temporada què li passa al Barça, i ara sembla que tot està més tranquil. Et fa la sensació que el projecte Romeu més o menys ja... No diré que estigui madur, perquè són dos mesos de competició, però sí que ja té clares les línies mestres?
Bueno, crec que li hem de donar a tot entrenador un marge de prova i d'error, no? Al final és entrenador nou, per bé que hereti, doncs, bona part d'una feina de la qual ell també ha sigut part. Hi ha jugadores que has d'integrar, hi ha de cop i volta una davantera, doncs, que funciona a Alemanya d'una manera i tu l'has de fer funcionar amb menys espais. Tens unes jugadores que venen saturades d'uns Jocs Olímpics, que això no sabem com ho hauria gestionat Jonathan, però segur que li hauria afectat també. Llavors jo crec que hem de ser com molt conscients d'aquest context i a nivell mereixer, no? A nivell més enllà de resultats, que em sembla encertadíssim que abordem així l'anàlisi, certament era un equip que estava generant. A partir d'aquí la inquietud venia d'un 0-0 que de cop i volta era estrany. Com pot ser que a Coruña vagi 0-0? Com pot ser que vagis només 1-0-0-1 contra el Sevilla? Ara els gols han arribat i ara, doncs, com que això ha donat pau. Però crec que la línia seguir està sent prou bona perquè vas en el camí d'estar rodant una mica moltes peces, però estem veient clar què és el que vol fer, quin és el paper que té Jana, en quins diferents rols vols veure Kika. Pina ha de ser una mica la nova Mariona, encara que no ens agradi aquestes comparacions, però ha de ser aquesta jugadora de gol, però de continuïtat al mig del camp, que trobi des de fora superioritats per dins. Tens clar que Esmei, després de la segona temporada, pot ser l'alternativa a Rolfo quan Rolfo no hi sigui. Bueno, crec que van quedar molt clares la idea, i a partir d'aquí no hem de deixar marge a que construeixi l'equip, tenint en compte que la resta d'equips volen seguir sent capaços de fer el que sembla una gesta, i seguirà sent una gesta aquesta prova i punts al Barça. Contra això haurà de lluitar Pere, i contra això haurà de seguir estimulant-se la plantilla. Jo ho veig que estan endreçant aquest inici una mica més de dubtes, que em sembla supercomprensible, perquè a tot arreu, si ens hi fixem una mica, les jugadores dels Jocs Olímpics han sortit molt tocades.
Sí, és cert que des de la derrota amb el City s'ha fet amb un lloc a l'11 titular Pina, però que, clar, això significa que hagis de sacrificar una de les quatre del mig del camp. Fins al moment, clar, hi ha hagut rotacions, no ens ha quedat molt clar per qui es decantarà Pere Romeu, però demà probablement és el primer dia que una de les quatre importants al mig del camp, per dir-ho, Kira Walsh, Patri, Aitana, Alexia, una de les quatre de cada fora, donant per fet que Aitana, diríem, pilota d'or, el té garantida, té garantida la posició, però entre les altres tres hi ha dues places, no?
Sí, crec que a l'inici, no?, tenim una versió Alexia en aquest rol d'Aitana, de Pina, per tant podries no, treballar aquest, doncs, Kira, Patri, Aitana i Alexia també dins a l'11, però en el lloc de Pina, llavors sacrificada és Pina. Crec que el rendiment recent de Pina t'ha donat, doncs, moltes de les coses que a nivell de joc, de mantenir un equilibri posicional, una verticalitat, no?, un encaix de peces ha funcionat i Pina ha rendit bastant bé en els clàssics. Anem a veure què és el que fa, però és cert que estem, doncs, tornant a vegades a recuperar aquell triangle de fa un parell d'anys, abans de l'era Walsh, no?, que era el Patriot d'en Alexia, podria ser una opció perquè crec que encaixa, però aquí, justament al mig del camp, el Real Madrid s'ha reforçat amb peces que segurament van en aquesta direcció de poder-li discutir els grans dies, els grans rivals, doncs, a nivell de duels al partit. I, no sé, anem a veure... Jo crec que cada alineació pot tenir una interpretació. Em fa la sensació que sempre que es vegi una única pivot és que el Barça se sent fort, i si tira, doncs, per un Patrick Eira i a partir d'aquí tria entre Aitana, Alexia i Pina, doncs estaríem parlant d'un Barça que es protegeix una miqueta més. Però sigui com sigui, meravellós problema el que té Pere d'haver de triar.
Doncs aquestes són algunes de les claus d'aquest Real Madrid-Barça que jugarà demà a les 8, insisteixo, amb transmissió en directe de la TDG aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio. Ho hem analitzat amb la Natàlia Arroyo, a qui per cert hem de felicitar, perquè aquesta setmana li han donat el Premi Ramon Cobo, que lliura el Comitè d'Entrenadors de la Federació Espanyola a entrenadors que consideren que han tingut un bon comportament o un comportament exemplar durant la temporada anterior, i és el cas de Mitchell en el cas de la Lliga masculina i de la Natàlia Arroyo com a entrenadora de la Reial Societat la temporada passada, i nosaltres que n'estem orgullosos perquè aquí al Tot Costa tenim valors i ens agrada gent que es comporti bé com ho fa la Natàlia Arroyo. Així que, Natàlia, moltes felicitats.
Moltes gràcies i res, en la mesura del possible anem a ser no? Som exemplars o intentem ser exemplars perquè al final som mirall de coses, agraïda, perquè bueno, això que deies abans, més enllà dels resultats intentes deixar petjada, l'etapa a la Reial la considero bonica i no sé si va ser la millor temporada o no, però vaja, rebre reconeixement sempre posa en valor les coses i agraïda de la vostra trucada i tant de bo ens ho passem bé demà, es vegi un bon espectacle, crec que serà positiu i que el Barça torni a tenir aquell partit competitiu, doncs, que l'ajudi a seguir creixent com a equip. Que ens ho passem bé i que serveixi per donar espectacle. Una abraçada, nois.
Segur que sí. Abraçada, Natàlia.
Vinga.
Amb les peces sobre el tauler, amb la mirada de la Natàlia Arroyo en aquesta prèvia, Oriol, Gemma, Ferran... Bé, la sensació és aquesta, que el Madrid ha fet, no sé si passa o passes endavant, però com deia la Natàlia, encara el Barça, bé, que té una trajectòria que considerar que el Barça no és favorit seria una bestiesa, em sembla a mi.
Home, per mi sabien que el Barça és favorit, però jo he dit que jo l'he vist dos partits de Madrid aquest any i ja ho vaig dir perquè vaig venir aquí el dia després del Chelsea-Madrid, que van perdre 3-2, que el Chelsea va marcar gols de forma puntual, però que el Madrid hagués pogut puntuar perfectament, que va acabar l'àrea del Chelsea, i aquell dia el Madrid em va donar la sensació de molt bon equip, o sigui, una sensació molt millor que no la dels últims anys. I el dia del Madrid van empatar, també amb un gol de penal al final del Madrid, però també van fer un bon partit. O sigui, a mi la sensació que em dona de veure el Madrid aquests dos partits és un equip molt sòlid, que davant té molt bones jugadores també, que darrere també s'ha reforçat, amb una central també que em va agradar molt els dos partits, la que és francesa. I
la Clar.
Jo crec que està per compartir-li al Barça, que evidentment el Barça és favorit, i jo crec que en principi hauria de guanyar, però vaja, jo descarto la golejada i crec que hi haurà partit.
Descartes la golejada?
Jo amb el Madrid que he vist en aquests dos partits, no veig golejant el Barça al Madrid.
Parlem de 4-0, que abans hem definit la...
No, inclús et diria, tampoc n'hi veig 3. Si veig un partit competit,
escolta,
a favor del Barça.
Encara que nosaltres ens ho mirem des de l'òptica del Barça, seria una bona notícia que comencés a passar això, perquè que sàpigues com ha passat fins ara, que el clàssic acabarà en 3-0 o 4-0, a mi no em sembla una bona notícia, al contrari. Crec que ens vindria tot i que vulguis que guanyi el Barça, ens vindria a tots plegats molt més de gust pensar que el partit és incert, com ho són els grans partits en general. Com ho veus, Gemma?
Jo no descarto la golejada. Jo, és veritat que el Madrid s'ha reforçat, si no crec malament són 7 los fitxatges aquest estiu, que Caroline Weir o com es digui, que l'any passat no va poder estar, és molt bona i li da un toque de qualitat, però crec que el creixement del Madrid quan s'enfrenta al Barça, com el Barça té una motivació més, que és guanyar al Real Madrid, ahí se desnivela molt el assumpte.
Si l'esport...
El Barça...
Amb tot el respecte.
S'esprem, per les jugadores és un dia marcat.
Si l'Sporting de Huelva tingués la mateixa plantilla que té el Madrid, el Barça no es motivaria molt, igual.
Et pot sorprendre algun dia.
Seria més igualat.
Sí.
Per al ser el Real Madrid, jo crec que el Barça hi es posa. I quan el Barça es posa, crec que la diferència entre els dos equips encara és molt gran. Així que no descarto la golejada.
Veurem.
No, jo per això deia que era golejada, si són 3-0 o no, o diferència de 3 gols. De fet, és el que va passar la setmana passada amb l'Atlètic de Madrid. Un 0-3.
Sí, un 0-3. I l'any passat el clàssic de Lliga a Madrid també acaba 0-3.
Aquí sí. Va ser 5-0?
Aquí va ser 5-0. I a la Supercopa 4-0. És a dir, l'any passat no hi va haver clàssic en cap dels tres casos.
I perdona, l'any passat jo crec que també, sobretot el primer clàssic, parlàvem de pas endavant del Madrid, que havia fitxat alguna jugadora interessant, i després la realitat...
No, la realitat va... L'any passat no va estar fi.
No.
Quasi en cap moment de la temporada.
No, és evident que el Real Madrid s'ha reforçat. Com deia la Gemma, ha fitxat a 7 futbolistes i juga millor. Però és que jo crec que el Barça potser no ha arribat ni al 80% encara del que serà el Barça quan arribem a la part final de la temporada. És que jo crec que té millor plantilla el Barça que la temporada passada. És cert que ha perdut a Mariona, però per mi ha fitxat a Peijor, que és la davantera, la golejadora que no tenia la temporada passada el Barça. Per tant, jo crec que a banda de Peijor, altres futbolistes, però la referència a la golejadora que no tenia la temporada passada el Barça, per molt que...
Ara la tens.
Per sí, molt sí. Que costa...
No, però la temporada passada ja no hi era.
Va marxar el Nadal, però clar, és que no jugava, tampoc
ni
valia...
Ni l'anterior
tampoc en tenies, exacte.
Per molt que costa defensar Oxoala, però ara sí que la té. Jo crec que el Barça és encara millor aquí aquesta temporada que l'anterior, i després... És cert que jo també vaig veure un partit de Champions del Madrid, d'aquesta setmana, que va ser molt superior, que va jugar molt bé, però el Barça també ho va ser, i el Barça ho va ser amb 5 o 6 titulars, que seran titulars del Clàssic, descansant. Va fer molta reducció.
Aquí el que no podem saber és quina diferència... Vaja, jo no puc saber quina diferència entre el Twente i el Sant Polten.
Home, el Twente és bastant millor equip que el Sant Polten.
Per tant, fer-li 7 al Twente té molt més mèrit que fer-li al Sant Polten, encara que sigui amb...
No sé si molt més, però té més mèrit.
Crec que ha guanyat 3-1 contra el Twente. Jo crec que em va sorprendre aquest resultat.
Sí, però el que vull dir és que el Real Madrid va fer servir a tot el seu 11 titular. En canvi, el Barça va golejar perquè sabia que guanyaria i va golejar amb 5-6 titulars a la banqueta.
Tant de bo m'equivoqui i Oriol tingui raó, perquè estic amb tu, que és lo de... quan més bonic i més competit sigui el partit, molt millor per totes.
Jo també tinc la sensació... És veritat que jo normalment, quan s'acosten aquests partits, aleshores començo a pensar, no, està ajustat, perquè l'any passat també ho deia, i després va ser un 5-0. Però sí que tinc la sensació que el Madrid ha fitxat algunes jugadores molt competitives i que això l'ajuda a fer aquest pas endavant de plantar-li més cara al Barça. I crec que per la salut de la Lliga F seria molt interessant que el partit realment fos ajustat. Tant de bo... Jo m'imagino també que, tot i que es pugui estar ajustat...
Que
tot i que es pugui ser competitiu i ajustat, m'imagino
que el Barça acabarà guanyant, eh? Jo crec que continuen sent millor equip.
Sí, la cosa
però un
2-1,
no un 3-1...
La cosa és no saber el desenllaç abans de començar. Això és fonamental.
Exacte. Una mica de tensió, serà important per la Lliga, d'intringulis...
Sí, perquè, a més, potser així... Jo ja sé que al senyor Florentino li costarà molt animar-se, però potser així, si veuen que hi ha una mica de competitivitat, s'acaben animant, com deia abans el Costa, a obrir el Santiago Bernabéu. Perquè realment és una llàstima que en un calendari que està fixat precisament per això, perquè puguis lluir el clàssic femení, els equips no ho aprofitin.
Florentino no l'obrirà fins que no tingui una mínima garantia de que
guanyar.
Clar.
Per
això, obrir,
per això, que si obrir, està la cosa ajustada i ell pensa que com a mínim... Però jo puc entendre que tu no l'obris pensant és que un 0-5 no em cal. Ara, si és un partit ajustat, però pots obrir-lo i perdre, no passa res.
Aquest és un raonament, a mi em sembla que és una mirada molt curta, perquè el gran èxit per mi del Barça femení és més que l'esportiu, més que tenir tres Champions, és que ens ha canviat la mirada a molts que pensàvem no l'ompliran ni de conya, i a la primera que van anar al Camp Nou, ple com un ou. Jo crec que això és més important, omplir el Bernabéu que perdre 0-4, sí, des del meu punt de vista.
És el petit, això.
Totalment.
Si no és la grandesa del Madrid.
Però per omplir el Camp Nou, el Barça ja havia sigut campiones de la Champions, Liga tras Liga, Balón de Oro, és a dir, que ja havia una cultura, i el Barça ha tingut una cultura de, com club, con el futbol femení, apostant molt fort per el futbol femení, i el Madrid no la té.
Totalment, però...
I no és el mateix, o sigui, jo...
Però que no cal que hi fotin 80.000 persones.
El Bernabéu,
si
però...
És que, a més, el Barça, que ara posa preus d'entrades
preus mitjans, no direm preus molt cars, però no són...
El
primer partit que comentava el Costa, jo crec que les entrades anaven a 5 euros, que ara no, però és que això és el que ha de fer el Madrid, si vol.
Clar.
És a dir, el dia de l'estrena el que tu has de muntar és una gran festa perquè obrirem el Santiago Bernabéu perquè elles també tinguin casa seva...
Jo el que descobrec és la cultura que hi ha de Madrid, com deia la Gemma, del Madrid...
Però quina cultura hi havia aquí, Oriol? Quina cultura hi havia aquí?
Sí, però va ser l'equip el que va arrastrar la gent. Sí, que sí, el Real Madrid encara... Això no ha passat.
Aleshores, el que ha d'arrossegar és el teu escut i dir, escolta'm, anem a donar suport a la femení.
Però això no ha passat encara.
El meu dubte és quanta gent posaria al Bernabéu en aquest partit. Això és el que
doncs depèn de com ho facis.
Clar, si ho treballes
bé. Tres mesos has tingut per muntar aquest partit, perquè tu saps, des que s'ho sorteix el calendari, que et cau en una data ideal per obrir-lo, si el vols obrir, clar.
Però això és el que diu Oriol. No parlo del Real Madrid, parlo de Florentino Pérez. Florentino Pérez, si veu que està pensant, ui, un Madrid-Barça 0-4...
Però, escolta, és que
aquí no venen.
Fins i tot des de la seva mirada de killer empresari...
És possible que ell no hi vagi al partit.
Doncs podria ser.
Sí, vull dir... Habitualment
fins
passa.
I tot des de la seva mirada d'empresari killer, si ho treballa bé, el Madrid femení li donarà calés com el Barça ni està donant ara al femení.
De fet, ja és sostenible una informació de relevo.
No estic dient que sigui sostenible.
Sí, que li pot donar.
El camp per córrer en el terreny femení, jo tinc la sensació que ara és molt més gran que en el masculí, però vas que ho diràs superant.
Però si realment el motiu és aquest, que és que no es pot permetre perdre el dia que estrena el Bernabéu en l'àrea femenina per 0-4, doncs tant de bo, perquè aquest any sembla que sí que es classificaran per quarts de final, tant de bo que la Champions l'obri, perquè aquí sí que tindran opcions.
Tant de bo. Una mica de memòria també, recordat que quan el Barça i es plantejaven lo de si hi obria o no el Camp Nou per al femení, i parlaven de que igual en un camp tan gran com el Camp Nou, igual la imatge d'un camp semi...
Sí, sí, però per aquí és on jo m'agafo.
I el Bernabéu passa el mateix, eh?
Clar, però aquí és on m'agafo, que jo crec que la...
Obre's el Bernabéu, està mig...
El ple va sorprendre, jo crec que fins i tot els mateixos que van tenir la iniciativa. Per tant, això li pot passar al Madrid. És a dir, desconfiar que la gent no voldrà anar a veure... És l'escut del Madrid, si tu ho vens bé, clar que...
Sí, però la mirada, insisteixo...
I és un clàssic, eh?
La mirada, o sigui, és la de... Que tant de bo l'ho obrin, eh? Però que la mirada és... El Real Madrid no està en la situació que estava el Barça quan va omplir el Camp Nou.
Això no està en aquesta situació.
Ni ha guanyat Champions, ni té la història, ni té un Balón d'Oro, ni dos, ni tres.
Ni lligues.
Sí, sí. Ni lligues, no. És a dir, és un equip que està començant. I obrir el Bernabéu, perquè se te quede mig buit, i et, que jo, 4,
i que sé que són i que són, sé que són idiosincràsies diferents, però l'Atlètic de Madrid també va obrir el seu estadi. És veritat que en aquella ocasió aspiraven a guanyar la Lliga i era quan guanyaven lligues, quan van obrir.
L'Atlètic de Madrid, però... té més història que Real Madrid.
Sí, sí, té una idiosincràsia diferent, sí, 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 correcte, però per algun dia has de començar, eh? Algun dia has de començar.
L'Atlètic...
de Bilbao, molt abans, a més, també. Sí, sí.
O són quarts de Champions, com tu dius.
Jo diria que el primer partit de Lliga femenina en camp del masculí va ser l'Atlètic Club.
Pot ser, pot ser.
Jo crec que... no pot ser un partit decisiu de Lliga amb el Barça. És que em sona molt un Atlètic Club Barça que...
Això va passar, no sé si era el primer, però això ha passat segur, sí, sí.
A Madrid no fa falta que esperis quarts de final, perquè el dia abans del Barça City que juga aquí reben el Chelsea.
Doncs és una altra oportunitat. No sé com ho tenen al calendari, però sí, és el 17 de desembre, jo crec que no hi ha Champions
doncs
masculina.
Veurem...
Hi ha l'Intercontinental de Madrid.
El 18 és, oi?
Sí.
Bé, doncs veurem quan tarda el Madrid a fer el pas. Ara volem saber com veieu vosaltres el partit.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Hola de nou, Sònia. Bé, no ha marxat mai d'aquí. La pregunta, què espereu del clàssic femení de demà? Golejada del Barça, victòria ajustada, compta amb el Madrid. La nostra audiència diu...
Golejada del Barça 58%, victòria ajustada 28%, compta amb el Madrid 14%. El Germán diu, victòria, crec que no per golejada, patint fins que aconsegueixin fer el primer. El Jordi diu, a Madrid va patir molt amb el Llevant Badalona, per molt que millori la distància amb el Barça encara és enorme, plena confiança a l'equip per mantenir la línia de resultats. El Francesc Sagarra diu, com diria el Miguel Rico quan li pregunteu com va tot, Madrid és un terme molt ampli que inclou jugadors, a jugadores, àrbitres, àrbitres del VAR, membres del comitè de competició, antiviolència, premsa i tutti quanti. He vist alguns arbitratges al Barça femení que ja reclamen el VAR també. Per tant, pot passar qualsevol cosa. El Ramon diu, el cor em demana un 0-5 mínim, però la realitat és que el Madrid ha millorat i a casa seva és més fort. Guanyarà el Barça amb un resultat més ajustat. I acabo amb l'Alfonso que diu... Estem acostumats a esperar sempre una golejada, però Madrid cada vegada és més competitiu. Potser demà el resultat serà més ajustat.
Potser, però no és el que pensa la nostra audiència, que en un percentatge de majoria absoluta, un 58% veu més una victòria per més de 3 gols del Barça demà a Valdebebas. Ara farem una pausa i marxarem cap a Dinamarca, però abans ja ho sabeu que tenim pendents tutopistes.
La tutoria. Pista número 2.
Aquest personatge ha jugat a Espanya, Anglaterra, Bèlgica i també a Alemanya. Qui és?
Doncs crec que Oriol Domènech s'ha precipitat clarament perquè tots hem pensat en la primera tutopista. Va debutar primer amb el Villarreal, que era una altra, però es veu que ara parlem d'algú que ha jugat a Espanya, Anglaterra, Bèlgica i Alemanya.
En qui pensàveu?
En Salma, no?
Sí. Tom Rodri.
Jo he pensat en Rodri, clar, no he calculat que la Sònia pogués tenir el...
Nosaltres pensàvem en Salma per...
concepte Madrid-Barça.
Doncs no era tan evident, mira, jo he pensat que era indiscutible que parlava de Rodri, però no ha caigut en Salma. Va, reflexionem, ara ve la tercera tutopista.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Duo, la marca de calçat 100% vegà, conscient i sostenible amb el medi ambient, ens acompanya cada setmana a descobrir amb tu l'enigma de la tutoria. Renoi.
Diuen que un llamp no cau mai dues vegades al mateix lloc. No obstant això, 50 anys després, Renault 5 torna perquè ens tornem a enamorar. 100% elèctric, fins a 410 quilòmetres d'autonomia i Google integrat. Fabricat a Europa. Renault 5 E-Tech 100% elèctric. Amor a primera vista garantit. Vine a provar-ho a la xarxa Renault. Dades segons WLTP.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Milions, milions.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'Eurojackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 120 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabarin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersey Bank.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 17 de novembre. El periòdico. Entendre-hi més.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, Loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Tens sentit de l'humor?
Sí, puc fer bromes, jocs de paraules...
Ens meravella i ens espanta a parts iguals.
No és la tecnologia, són les empreses lo que me dan miedo.
Fins on arribarà la intel·ligència artificial?
Poder prediure si tindràs Parkinson, per exemple.
És la consciència l'última frontera?
Aquesta xarxa neuronal comença inclús a raonar.
La intel·ligència artificial i la ment humana. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest és el Fiat Professional Dobló amb més longitud de càrrega que mai. Gairebé 3 metres i mig gràcies a Magic Cargo. També està disponible en gasolina, dièsel o elèctric des de 17.220 euros més IVA. Finançat amb Stellantis Financial Services. Consulta'n les condicions a fiatprofessional.es. Inspired by the future.
En l'origen n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, cinema, sèries, documental, plataformes, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió, tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de play-off.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui, a partir d'un quart de nou, Barça a París.
Europa és als nostres peus.
La tutoria, pista número 3.
El nostre protagonista ha jugat a segona, però també a la Champions. Qui és?
Ha jugat a segona, però també a Champions. El ventall és impactant. Ha jugat a Espanya, Anglaterra, Bèlgica i Alemanya i va debutar primera amb el Villarreal.
Ja el tinc.
Sí, però vale, ja l'he enviat. Jo crec que també.
T'has precipitat, Oriol.
Tu no havies enviat.
Compte, Gemma, que aspires al punt, encara.
Sí, sí, sí.
Tenia apuntat Salma per la segona, però no l'he enviat.
Sí, ara ha quedat clar, al marge d'aquella no quadra, que la Olearte està parlant en masculí, el nostre protagonista.
Ferran ha posat cara de...
No sé. Sí.
Has enviat ara, eh?
De moment les tres pistes quadren.
Però... Molt bé. Doncs de seguida veiem qui...
Bueno, pues yo ya me espero.
Sí, sí, aquesta és l'actitud correcta. El puntet el tens allà. Si no, en viu jo. Anem cap a Dinamarca.
I és que no temes de lligar. Bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa.
De porter per parar els gols em posaré una cuirassa per si d'entre naps i cols vaig m'enduc una carbassa.
I una defensa de quatre amb centrals ben contundents, la prudència i la paciència imparant en tot moment.
Si les coses van mal de despenso, planta l'autobús. Quatre frases mal comptades i que passin els minuts.
Olé, olé, olala, un xau amb tu és el millor que hi ha.
Els amics de les arts, aquí conjuntament amb els Tiets, avui els amics de les arts actuen a... demà. Ah, els Tiets actuen a Barcelona. Ah, molt bé. Doncs m'havia equivocat. Bé, els que sou fans dels Tiets ja haureu detectat ràpidament l'error, i els que sou amics de, fans dels amics de les arts, també. Al Parken de Copenhague hi ha el Ramon Salmurri. Hola, Salmo, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com anem?
Encara es diu Parken, eh? No li han canviat el nom.
No li han canviat, no.
Bé, no. És una alegria, perquè en aquests temps que corren es podria dir de qualsevol manera.
M'ha agradat molt el Parken, eh?
Sí, és un estadi xulo.
Sí, és molt xulo, sí, m'ha agradat molt.
Bueno, ho celebrem. D'aquí a 55 minuts arrenca el Dinamarca-Espanya de Nations League. La selecció espanyola amb un empat garanteix la primera posició d'aquest grup. Tenim 11 ja de la Fuente?
Sí, senyor. I pel que fa a la representació blaugrana, només juga Dani Olmo d'inici. Pau Cubarsí no està a la llista de convocats. Després ho detallem, si vols. I Marc Casado i Pedri, de moment, a la banqueta. El català David Raia, sota pals. Línia defensiva amb Pedro Porro, Vivian Laporte i Marco Corella. Al lateral esquerre, Miquel Merino i Subimendi. El doble pivot, amb Oyarzabal a un costat, Baena a l'altre, Dani Olmo a la mitja punta i a José Pérez actuant com a davanter centre.
Crida l'atenció la suplència de Pedri, per mi un dels jugadors més en forma. Deu ser que De La Fuente el veu més de mitja punta que no pas com a mig centre.
Del tot, i també t'haig de dir que en l'etapa post-Eurocopa de Pedri amb la selecció no està tenint unes grans actuacions. És a dir, que estic d'acord amb tu, que és un dels jugadors més en forma de la selecció espanyola, però quan ha vingut amb la selecció no ho ha demostrat.
I el següent partit el juguen a Canàries, no?
Sí.
Cert.
Que no vulgui fer tot aquí.
Ben vist. En tot cas, és veritat que Olmo, que va començar l'Eurocopa com a suplent, li pren el relleu quan es lesiona a Pedri. Per tant, fa la sensació que
Els veu a la mateixa posició.
De La Fuente els veu més intercanviables que no pas junts, i nosaltres que ho celebrem, perquè així ens estalviem.
Jo crec que si De La Fuente hagués de fer un titular per avui, si la final del Mundial, Pedri estaria.
I tant.
Segur.
Jo tinc dubtes amb això, eh? Perquè tens Tubimendi que ha de fer de Rodri.
I confia molt en Fabián.
A Fabián no juga aquest partit, va tenir algunes molèsties, però crec que és bastant...
I a l'Eurocopa ell triava entre Pedri i Olmo. Per tant... Sí.
Escolta, que estem encantats. Que si en lloc de dos, se'n cansa un, ja ens va bé. Deies que Cubarsí no és que no jugui, és que no l'ha ni convocat, cosa que també celebrem.
Però és una mica surrealista, eh? No, vull dir...
No.
A veure, home, a la prèvia diu que no el convoca perquè té un trau a la cara. Un trau que no ha marxat. Vull dir, el trau continua...
No, però el Barça el va fer jugar.
Jugava titular amb el Barça.
Sobre això no tinc res. És a dir, Cubarsí sempre ha volgut jugar aquests dos partits amb la selecció espanyola, però va ser Luis de la Fuente qui va dir que havia de descansar.
Clar, però és que, insisteixo, això és bastant important. Luis de la Fuente, quan diu que té una herida i que està tierna i no sé què, evidentment, perquè no ha vist el jugador, veu de la informació que li serveix al Barça.
Clar, el Barça li explica...
I el Barça el fa jugar diumenge... Doncs...
Aquest jugador pensa en el trau que té, no el convoca, i si no el convoca, llavors tu el fas jugar, i ell diu...
Luis de la Fuente sabia que Cubarsí volia jugar a Noeta i volia jugar el cap de setmana.
Ja, sabia que volia, però no sabia que jugaria. Bé, no sé,
jo crec que no hi ha hagut massa dubte amb
No m'has d'animar gaire a apuntar-me a criticar decisions de Luis de la Fuente, però aquesta crec que no sé.
I no penseu com un mig pacte de no ve Cubarsí, ve Lamine, però ara que no ve Lamine...
Sí, exacte, jo això també ho vaig pensar.
Crido Cubarsí.
Vaig estalviar Cubarsí, després t'estalvio Lamine, doncs ara dóna'm Cubarsí, perquè al final m'he quedat sense cap.
Jo entenc que convoqui a Cubarsí. A mi el que em sorprèn és que el foti a pujar un avió per quedar-se fora d'aquesta llista de convocats. És a dir, el que puc dir, el podia afegir a la convocatòria directament després d'aquest partit quan tornen a Madrid.
No havia tingut el Cubarsí un virus...
Sí, també, va arribar
a tocar. Estarà tubet, no sé, jo... Em passa com a Costa, eh? O sea, no és mi debilitat precisament de la Fuente i no em cau bé. Però... No trobo on és
la crítica en aquesta situació. És a dir, o sea, no li va convocar o no li va convocar, anava a convocar perquè creia que no jugaria ante la Real Societat, però una, que una vegada que juga i que el Barça...
Però, bé, no sé, jo crec pues que és una convoca, suposició.
I jo crec que ara no juga demà perquè està tubet, perquè van dir que tenia un virus i que no... Vamos, jo no veo el...
Jo crec que tampoc...
No està el cipos, tio.
Jo crec que tampoc no és motiu de crítica, però tampoc no li trobo molt sentit a la convocatòria.
Però ara abans dèiem, potser Pedri jugar a les Canàries, jo estic bastant convençut que Cubarsí, no sé si serà titular, però que el segon partit jugarà. Jo, vaja, no sé.
Sí, jo no sé si hi hauria necessitat, eh? Una altra cosa és que ell hagi de tenir el grup centrals i, per tant, se li lesiona pel Torres.
Perquè s'han dut Paredes, que amb tot el respecte és un tio no coneix ningú.
Ja, però...
Són els centrals que té.
Clar, és que sí, no té gaire centrals. Clar. Sants, perquè hi ha l'Enormand...
Bé, Pau Torres que hi era, i per això Escobar s'hi va caure, doncs té el que
té. I els que no vol, no? I els que no vol.
Ara ja anava.
També les queda un punt només per a la classificació. Si ja estan classificats, doncs...
A mi em semblaria més incomprensible que un cop classificats el fes jugar un jugador que té una ferida i és absolutament innecessari.
Dilluns vinent farà dues setmanes.
Ja, però està amb una màscara, és innecessari. Per un partit amistós.
No, s'ho pot estalviar.
Dic amistós en cas que vull puntuar.
Però llavors sí que pensaria, home, per fer-me... Clar, si...
Home, no, però aquí el seleccionador vol tenir...
I sis estius allà.
No, bueno, però jugadors...
I tres en conserva.
Jugadors amb els que compta, els vol que facin grup, que es coneguin, que...
Jugadors que no poden jugar.
Si no juga tampoc al segon partit, llavors sí que li hauré de donar la raó al Salmurri, que no ho entenc.
Però aquí hi hauran jugadors que... Mira, Mingueza, pobre, que ha anat a no sé quantes convocatòries i de moment no ha debutat. És a dir, el seleccionador convoca gent per entrenar-se, també. Eh?
Mingueza ha de prendre nota de Caçador, que es va passar l'any passat fent de turista i ara és titular indiscutible al Barça.
Si Cubarsí està en aquesta convocatòria és perquè hi ha volgut.
Sí, clar.
Sí.
Si al final no juga... Haurà estat aquests 10 dies amb selecció perquè ell ha volgut.
Sí, home, i perquè segur que és més divertit estar en aquesta dinàmica que estar fent entrenaments amb 6 tios al Barça. Això és així. En fi, el que no fa cap sensació que se l'hagi d'endur de la Fuente és Íñigo Martínez, eh?
No, cap ni una. De fet, et diria que Luis de la Fuente es posa intens quan treus el tema Íñigo Martínez. Jo no sé què ha passat entre tots dos, però tinc molt clar que alguna cosa ha passat. Primer, perquè Íñigo Martínez és un jugador que hi ha entrat en alguna llista anterior de Luis de la Fuente, i segon, perquè en l'escassetat de centrals que dèieu, és evident que Íñigo Martínez ara mateix és un dels jugadors més en forma. I, de fet, ahir, a la roda de premsa prèvia d'aquest partit contra Dinamarca, li pregunto a Luis de la Fuente pel nom d'Íñigo Martínez, i no sé, és que va ser...
Perquè a tu et semblava que se n'endú pocs del Barça i per si li havia passat per alt, no?
No, però, a veure, escolta, a mi em crida molt l'atenció que...
Sí,
que
a mi també, però una cosa... A mi també, però una cosa és que ho debatem aquí i l'altra que vagis a preguntar-li a De La Fuente per què? Perquè el foti la pròxima llista o què?
Provocador.
Doncs...
És inadmissible, ja parlarem.
Doncs mira, mira vosaltres no esteu contents amb la pregunta, doncs tampoc ho estava Luis De La Fuente. Veus que no sou tan diferents? Ja veuràs, escolta.
Tan sencillo como que... entran otros en mis planes y son con los que queremos contar. No es así, la respuesta es muy sencilla y sin ningún desaire, simplemente que pensamos en otros jugadores.
No li va agradar la teva pregunta, eh?
I hi ha alguna coseta ahí personal, eh? Sí, no en Salmurri, sinó en Martínez.
Íñigo, sí.
Sobretot...
Sembla, amb Íñigo, jo sí, estic bastant d'acord.
Sobretot perquè el Salmurri té millor context que jo, però... Sin ningún desaires, allò d'excusatio non petita, qui diu que hi hagi algun desaire? Tu el convoques o no el convoques, que per això ets el seleccionador. Mm. El concepte del desaire ja l'inclou vostè.
I que tenia, no sé, jo crec que tenia mil maneres de salvar la resposta sense obrir un petit conflicte, diguem-ne. És a dir, fins i tot, hi ha en la pregunta. És una qüestió que mires més al futur i és un futbolista que té una certa edat i que... O és una qüestió de perfil futbolístic. No sé, m'ho invento, que no vols un central esquerrà perquè no li dones valor. I ell no es va agafar a res, al contrari, va tirar pel dret i va dir no entra i ve a dir ni entrarà. O sigui, és que queda, jo crec que queda molt clar.
Doncs mira, 33 anys, jugant tots els minuts amb el Barça.
Jugui tot amb el Barça.
Impecable. Sí. Impecable, tot i els intents de Salmurri. Si a la pròxima convocatòria et sembla que n'hi ha algun que s'ha deixat a casa, no dubtis a preguntar.
Per Valde no li vas preguntar, Salmo.
No, per Valder no li vaig preguntar, perquè és evident, perquè no se l'endú.
Ah, sí?
Està... Sí, home, perquè n'hi ha dos per davant, com em veu dir, Grimaldo i Cucurella, que em veu fotre la cavalleria per sobre, doncs és evident, per tant, vaig entendre que no, calia preguntar-li.
És una molt bona elecció, està bé que escolti i aprengui. Sí. En fi,
sempre.
Deixem el Salmurri al Parken de Copenhagen, que a més li ha encantat. I nosaltres...
Sí, però fot fred, eh?
Llàstima.
És que tot no pot ser.
No, sí, clar, l'estava estudiant aquí tancadets. Sí, sí.
Dinamarca,
Barcelona,
novembre, no sé. Dinamarca, novembre, no sé.
No has anat preparat, Salmurri?
Vas a les Canàries, també, o no?
Bé, això m'ha recordat d'un episodi en què va anar a Madrid i es va indignar perquè el van fer sortir al carrer perquè no duia jaqueta, que dius...
Sí, no, perquè... I l'episodi que em vas tenir sota la pluja a Sant Joan d'Espí, te'n recordes, també, o no?
Sí, aquesta sí. Aquesta
les té totes apuntadetes a la llista, no et pensis.
Home, no. No es queixa que se'n va a les Canàries, també.
Sí, vas a les Canàries?
Sí, sí.
Sí, sí.
Molt bé.
Sí, sí. Però clar, amb la mateixa maleta.
Amb la mateixa roba, vaja, tu.
Sí, no es pot jugar tot.
Diuen que va una dana cap allà, cap a les Canàries.
Ah, sí?
Això ho sentit?
Hosti. Pues no fem broma, no ens compliquem la vida. Salmurri, a gaudir del partit.
Molt bé, que vagi molt bé.
Ja que parlem de centrals, Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Compte que Araujo el tenim ja la... Vaja, està a punt de sortir de la torradora.
Sí, avui a les xarxes socials del Barça, al matí, les han omplert de fotos d'Araujo entrenant-se a la gespa i ja fa un...